Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, benvinguts a l'Internauta, aquest programa que fem cada setmana des de VilaWeb, parlant i explicant el que fa la gent amb internet i amb la tecnologia, no tant d'internet i de tecnologia com el que fa la gent amb internet i la tecnologia. Com sabeu, cada divendres ho podeu descarregar en format podcast des de vilaweb.cat i també escoltar-ho a través de més de 150 emissores de tot el país, especialment les emissores que conformen la xarxa, però també emissores de Catalunya Nord, com Ràdio Arrels, de les Illes, del País Valencià, etcètera, etcètera. Aquest és un programa que el 1995 es va inventar Jordi Vendrell i que, per tant, ja fa no sé quants anys que el fem i ja estaria bé que pararem de fer-lo, perquè, si no, ens farem vells, més vells que la tecnologia. L'Amadeu Abril està sospitosament callat.
Bon dia, gent, bon dia, tropa.
Era la teua especialitat, trepitjar-me sempre a la presentació, però t'estàs tornant estranyament moderat.
No deies que ens fem vells, doncs això.
Doncs això. Com l'Amadeu Abril, un dels nostres contertulians habituals, com sempre el Martí Crespo, disposat a explicar-nos totes les coses de la gent amb la qual parlarem avui. I avui parlarem molt especialment, i em fa molta il·lusió, amb el germà Capdevila. Com estàs, germà?
Molt bé, bona nit a tothom.
El germà té una llarga història personal, que espero que tinguem algun moment d'explicar. Moltes vegades en l'Internauta jo he explicat una anècdota que hi sap de sobres sobre les dues finestres i que la repetiré després. Però en aquest cas ve a presentar-nos especialment una revista que, si no estic equivocat, és la primera revista Peripat que es fa en català i que aquesta mateixa setmana ha tret al carrer el seu número 1. Amb tot això i tots plegats farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Fa uns mesos, no me recordo exactament quan, vaig baixar-me una aplicació per l'iPad que es deia The Project, una revista que la pagava el senyor Branson, aquell de Virgin. I vaig quedar, es m'ha perdut, garratibat i absolutament tocat, perquè vaig pensar, uau, això sí que és una altra cosa, no? Una revista que començava amb animacions en vídeo, coses d'aquest estil. Bé, com que els temps corren, que és una barbaritat, aquesta mateixa setmana, l'11 de setembre, que és allò un bon dia per treure coses, ha aparegut Esguard, que és aquesta revista que fa el germà Capdevila i de la qual suposa que el Martí Crespo ens situarà en el seu informe.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs comencem pel principi, com sempre. Des que es va començar a comercialitzar l'abril de fa dos anys la pissarreta iPad, ha disparat la creativitat tant dels generadors de continguts com també dels desenvolupadors informàtics, que disposen d'un nou aparell tecnològic amb moltes possibilitats multimèdia, com ara explicava en Vicent. Amb les pissarretes i també els smartphones, evidentment, han esclatat les apps, els centenars de milers d'aplicacions mòbils que s'aprofiten justament de les innovacions que porten, doncs, aquests nous ginys electrònics. Un dels sectors, doncs, que més rendiment en pot treure, perquè no s'ha explotat del tot, jo crec, és el de les revistes, doncs, que en formats com el de l'iPad aconsegueixen tant oferir, doncs, una bona qualitat de lectura, important, com també integrar tot d'elements audiovisuals que són difícils d'explotar, doncs, en format paper o fins i tot web. La primera publicació que va començar a experimentar amb cara i ulls les opcions que ofereix la pissarreta tàctil d'Apple, doncs, evidentment, havia de ser i és a la pionera revista californiana Wired, i poc després, cap al novembre del 2010, doncs, es va llançar la revista que esmentava en Vicent, Project, que era el primer mensual veritablement digital, produït, doncs, pel magnat del grup Virgin, Richard Branson. El febrer següent va arribar a les pantalles de les pissarretes el primer diari global, ja no mensual, sinó diari, The Daily, que és una capçalera, doncs, de l'empresari, en aquest cas, australià Rupert Murdoch.
Que no funciona massa bé.
Que no funciona massa bé, perquè és de pagament, entre altres coses. I els experiments en aquest sector a casa nostra van arribar just més o menys, doncs, per aquelles mateixes dates amb l'aparició del mensual esportiu L'Esforç, que és un mensual doncs, en paper, però que va presentar en aquell moment doncs, la versió multimèdia per pissarretes, en català, castellà i anglès. Un any i mig després, d'aquella iniciativa, diguem-ne, a mig camí, d'entre, bé, era ja la primera versió d'una revista en paper doncs, a l'iPad, arriba la iniciativa d'en Germà Capdevila, l'Esguard, un periodista catalano-argentí lligat a capçaleres com El Punt, el Catalonia Today, i VilaWeb, en un cert temps.
Sí, sí, sí. Això ho explicarem després. Però comencem pel començament, no? Perquè bé, jo estic fullejant tot. Pot ser que li expliquem a la gent. Aquells que tinguen un iPad, això s'ha de mirar amb un iPad, poden anar simplement a l'iTunes Store, posar Esguard, i aleshores baixen una aplicació que els demana una subscripció gratuïta a la revista. Per tant, han de posar simplement qui són i a partir d'ahí poden començar a descarregar-se números, que ara teniu el, si no estic equivocat, el primer, que és el que va aparèixer l'11 de setembre.
Sí, i abans havia un número 0 amb un petit tastet i prou. Sí, sí. I ara cada setmana se'l trobaran al quiosc de l'iPad.
Molt bé.
Si fan la subscripció. És curiós com neix tot plegat, però és una mica amb el que diu Martí, no? És comprovar com està canviant el món, no només la professió nostra o el sector de la premsa, sinó com està canviant el món i l'actitud de les persones respecte a la tecnologia o a compartir coneixements. És curiós, fa poc més d'un any, veient una mica aquesta evolució que comentaves tu, jo vaig llegir al New York Times que un dissenyador molt conegut allà, que es diu Robert Black, que és el que va fer en el seu moment el redisseny del New York Times i dels dominicals del Washington Post i d'un munt de mitjans, té un estudi de disseny enorme, evidentment, als Estats Units, i havia creat un departament a dins del seu estudi per experimentar amb l'iPad que acabava de sortir. Clar, en el món, diguem-ne, del segle XX, què fas tu, en un cas així? S'agafes un avió, li pagues els serveis de consultoria, com fas per parlar amb el Robert Black? Doncs una piulada. Mr. Black, I'm from Barcelona, can I have a word with you?
Li vas enviar una piulada i et va respondre?
Sí, em va respondre. Em va dir, oh, sí, interessant, què? Missatge directe, sisplau, segueix-me que li vull fer una pregunta. El tio em segueix, que amb un grup de col·legues estem parlant i creiem que el futur va per aquí, podem xerrar. Total, canviem 4 o 5 missatges i en un moment determinat em diu, escolta'm, per què no fem dissabte al matí, que jo seré a la meva casa a la platja, fem un Skype i parlem, i jo t'explico i tu m'expliques.
Podria haver convidat a la seva casa a la platja.
Sí, sí.
Que deu ser bastant impressionant.
Doncs va ser impressionant. Jo a casa meva, en un racó amb l'ordinador, i ell amb un ventanal enorme i el mar al darrere, però la qüestió és que em va dedicar 2 hores i em va obrir el coneixement, va dir, mira, ves per aquí, no vagis per allà, parla amb aquesta gent, a Suècia hi ha una gent que ho està fent molt bé, no facis això que t'equivocaràs, doncs. És a dir, està canviant de tal manera el món que jo dic que és una mica l'esperit Wikipedia, no? Dius, la gent comparteix els coneixements amb tothom sense esperar res a canvi i això fa que puguis obtenir resultats que abans eren impensables, no?
I en aquest cas el resultat és Esguard. Esguard és una revista mensual, fes propaganda. Home,
no, és una revista setmanal.
Semanal.
És una revista d'interès general, però pensada de bon començament pels iPad. No és una adaptació del paper, no és un PDF interactiu, intentem trencar tots els esquemes...
Però la temàtica no és tecnològica, ni és...
No.
Absolutament d'informació general.
És una revista d'informació general.
La primera portada és una entrevista amb el Miquel Calçada.
Exacte. El nucli central de la revista cada setmana és una entrevista conversa, diguem-ne, en el que hi ha 4 entrevistadors que ja són prou potents per si mateixos, la qual cosa fa que les entrevistes siguin converses entre 2 primeres espases, no? La primera setmana el Toni Aira parla amb un personatge del món de la política, la segona Matthew Tree amb un personatge del món de la societat civil, la tercera setmana la Txea Arana amb una personalitat del món del teatre, el cinema, la tele, etc. I l'última en Màrius Serra amb un personatge de la cultura en general, no? La literatura, etc. Tot i que no són compartiments tancats, i si això és permeable, si el Màrius Serra li ve de gust entrevista un futbolista, per què no, no?
I la setmana que en tinguem 5, n'hi ha una setmana a l'any,
sí,
no?
I la setmana que tinguem 5, això, m'agrada que faci aquesta pregunta.
Germà cap de viu.
No, tindrem personatge sorpresa. Personatge sorpresa és molt, molt bons i de primeríssim.
Començarem a mirar el calendari, doncs.
Exacte. No només en l'entrevistador, sinó que les columnes d'opinió, que cada setmana n'hi ha 3, però no repeteixen sinó al cap d'un mes, és a dir, hi ha una plantilla de 12, entre els quals el senyor Vicent Partal, que l'acabo d'enredar
ara mateix,
una.
Bé.
Però repetiran un cop al mes, cada setmana hi ha 3 de diferents. I igual, el mes de 5 setmanes hi haurà 3 columnistes sorpresa convidats puntualment per cobrir aquella setmana.
I en equivalent paper, quantes planes tindria aquesta revista? Clar, entra?
És que és difícil, perquè precisament...
Ja dic amb equivalent paper, perquè si no és difícil...
No, dic perquè, per exemple, perquè els oients que encara no l'han tocat ho entenguen. Per exemple, hi ha una entrevista amb el Mikimoto i apretant un botó apareix un vídeo de com s'ha fet l'entrevista amb el Mikimoto, amb el propi Mikimoto. Clar, això, traduir això a tantes pàgines de paper...
És impossible.
Doncs
és impossible.
Té les seues complicacions.
No, i de fet hem de trencar els esquemes, perquè jo, que vinc de 20 anys de treballar pel paper, la primera tentació quan veus això és dir, ostres, s'acaba la tirania de l'espai. Clar, si jo tinc, jo, Mikimoto,
puc fer el que vulgui, però clar,
quatre hores d'entrevistes fem amb Mikimoto.
L'actor no té quatre hores per llegir-se.
No, hi ha un altre problema, que són les megues de descàrrega.
Sí, aquest és un
altre problema.
Aquest és un. I després hi ha uns personatges que són experts en usabilitat, que t'expliquen que el comportament en l'iPad és un comportament de zapping, que la gent no està més de 5 minuts en una aplicació i es cansa i salta, que l'entra una piulada i toca amb el dit i resulta que ha anat al Twitter i allà hi ha un link al YouTube i acaba mirant un...
Tan branques
i... acaba mirant un vídeo de dos pingüins fent saltirons i dius, però si jo estava llegint sobre la situació a Escòcia, com és que he arribat aquí, no? Aleshores, has d'adaptar el producte que fas a aquest comportament del lector. Per això, la idea original nostra, que era fer una revista mensual, es va transformar en semanal i curteta. És una revista que són, com a molt, 15 minuts de lectura. I te l'has d'acabar i t'has de quedar amb les ganes de la setmana
següent. L'equivalent és temps de lectura, no? És temps de dedicació a la pantalla, per ser exacte,
més que no pas...
lectura i escoltar-ho i veure-ho, més que no de l'equivalent planes.
Sí, que és un dels principals errors de les adaptacions de revista en paper. Te fan un totxo de 500 megas, que estàs 15-20 minuts descarregant, ja t'has cansat d'esperar i te vas a fer una altra cosa, i quan l'has descarregat és tan dens el contingut que no te l'acabes mai, i te queda la sensació de que t'estàs descarregant un contingut que no treus profit i finalment acabes abandonant.
Llavors ha de lluir molt realment tot l'element audiovisual. No?
Sí. Ha de tenir molta interactivitat, molt galeries de fotos, vídeos, aprofitar-ho. No? Aprofitar-ho. Per això, el que deia en Vicent, l'entrevista és una entrevista tradicional que tu llegeixes, però hi ha 2 o 3 clips de vídeo, el making of, el moment aquell en el que l'entrevistat s'emociona, la frase clau, o el que l'entrevistador el posa en una situació complicada, el que és una mica la broma que van fer amb l'avançament d'en Mikimoto, no? Que en Toni Aire li pregunta, ha arribat el moment de fer un pas més pel Mikimoto, que un simple comissariat, i ell se'n nuega, no? I es queda així si no respon. Això en el paper no ho pots fer, aquí pots agafar aquest clip de 30 segons i posar-lo, no?
No hem dit res, hem dit que la subscripció és gratuïta, però tinc entès que la vostra intenció, òbviament, és que la subscripció és gratuïta, diguem que té data de caducitat i que després la gent haurà de pagar, no?
Sí, el nostre pla, ja veurem com evoluciona, és que el mes de gener començarem a cobrar 9,90 € tot l'any.
O sigui, per 9,90 € tindràs una revista cada setmana.
Cada setmana, 52 exemplars. Clar, què passa aquí? A la que treus de l'equació...
Distribució,
impremta, les furgonetes, els quiosquers, etc. És que només és els talents que has agrupat és el que has de pagar.
I el 30% d'Apple.
I el 30% d'Apple, que és innegociable. Això sí que no hi ha manera...
Sí, perquè Apple es queda el 30% de cada...
És el cost de distribució, per dir-ho així. És
que te pot semblar molt car, però també és molt barat si et penses que tens una plataforma tan potent com la que...
Sí, arriba a tot el món. Hi ha una pregunta que suposa que te l'ha fet alguna gent, que és... Clar, això només va amb l'iPad, vol dir que no va, per exemple, en els Galaxy, en les tablets en Android i
de
tot això.
De moment no, però si tot va bé, el gener també ho tindrem per Android.
Ah.
Ara no ho tenim per una qüestió de temps material, simplement. No? Els recursos que tenim a nivell de programadors dona pel que dona i de moment no dona per fer cada setmana les dues versions.
I amb l'iPhone es pot veure? No,
no, tampoc. Es podria fer, perquè no hi ha cap... Però clar, això implica fer una adaptació en el que...
Clar, perquè amb aquella pantalleta...
Clar, llueix, no llueix tot el que podríem. Podríem fer una versió petita amb els textos i els vídeos, però no ens ho hem plantejat. No. Nosaltres apostem al futur. Jo crec que el futur d'aquí 3-4 anys, així és com fa 2 anys smartphones tenien només els executius de borsa i la gent anava amb telèfons i prou, ara tothom té el telèfon per consultar correus i tot això. Jo crec que en 2-3 anys tothom anirem amb la tableta aquesta, sigui Android o Apple.
Això i l'Amadeu està sostenint el seu propi iPod amb la seva mà dreta, amb una funda horrorosa de color verd.
Sí, perdona, verd pistatxo.
Sí, no, però és que a veure, ja sabeu que jo tinc la vista molt limitada i la deixi on la deixi destaca. Aquest color ningú l'utilitza, no me la deixo.
Ningú s'atreveix a tocar-la.
Ningú s'atreveix ni a tenir un fons de taula d'aquest color, ni a tenir una altra taula del mateix color. Per tant, el meu iPad és el meu iPad i queda clar, no? I a mi em serveix per localitzar-lo.
Podries posar allò de la radioactivitat, un adhesiu d'aquells de radioactiva?
Portava... No, allò, xiulai que em vingués ella. No? És l'altra forma de no perdre-la. Però dic, estava contant la xamadeta, això ja ho hem dit bastantes vegades, això és l'autèntic ordinador personal.
Sí, sí.
L'altre, el de sobre taula, és l'ordinador per qui li agrada la informàtica i vol fer coses. Ara, com a ordinador personal de consum i de creació de coses quotidianes, evidentment són les tauletes. Jo és que no sé si fer ara el meu pitch, haig de fer la meva falca d'accessibilitat. I és, jo tinc un problema, però és un problema personal, eh? L'únic que passa és que no sóc jo sol, som uns quants, però som una minoria molt petita. Jo tinc un problema molt greu, un l'he resolt com a usuari d'Apple, m'he sentit una minoria selecta tota la meva vida, ara ja no ho sóc tant. Com a català sé que si sigui una minoria selecta com busco continguts, però com a persona terriblement curt de vista encara ho sóc més. És el meu problema que tinc, és jo per exemple, per exemple, jo la revista de VilaWeb no la puc llegir a la pantalla de l'iPad, però encara em queda tot massa petit. I el problema és que com les revistes s'estan fent de moment només amb la idea de que es veu perfectament però s'ha de mantenir el format,
sí.
No puc canviar els tipus de lletra. Jo per exemple segueixo gent d'aquests que segueixo condemnats a llegir-me en l'iPad les aplicacions de diari i de revista que tenen la revista allò plana per plana pel telèfon i, sí. I allà sí que et permeten posar
el zoom.
Exacte, el zoom de tipus, no el zoom de pantalla que per tant haig d'anar movent la pantalla a banda, sinó que el text de cop i volta se'n fa més gran. Jo entenc que per una revista l'aspecte és important i entenc que la feina que hi ha al darrere del grafisme, però clar, per exemple la vostra revista, la vostra també, de volta m'utilitzeu un tipus de lletra que és com un griset sobre fons blanc, que es veu menys que un negre gran, i no, evidentment utilitzareu segons quin tipus de lletres especialment grolleres, però clar, en el fons jo estic esperant que tregueu una aplicació per smartphone, perquè llavors segur que estareu obligats a deixar fer la lletra més gran i és la que jo podré utilitzar.
N'hi ha també el VoiceOver, t'ho dic, perquè per exemple la nova aplicació de VilaWeb, que he citat esta setmana precisament, ara faig propaganda, la nova aplicació de VilaWeb per iPhone i per Android, que eixirà molt pocs dies, permet el VoiceOver, és a dir, permet que el telèfon llisca el text.
Sí. És veritat que amb aquesta cosa s'ha avançat enormement respecte a fa uns anys, i especialment tant l'iPad com l'iPhone tenen enormement de recursos, però sí que és veritat que sempre hi ha aquest compromís entre la perfecció de la forma gràfica que s'ha de mantenir i perquè no m'ho deixen tocar i agafar-me jo el tros que vulgui, poder-me'l mirar com jo vulgui sense aquesta foto, però podré llegir millor o enviar-lo només el text, no? Aleshores, jo aquest és el problema que tinc, que em tira enrere de moltes revistes digitals que no puc seguir. L'altra qüestió és una qüestió que jo regularment cada 2 mesos l'envio a Apple com a petició, perquè els desenvolupadors també ho han de fer, és que a les botigues de continguts pots fer filtres per moltes coses però no per llengües.
Cert,
a mi em passa, quan busco un llibre, cert. Per exemple, de l'Andrea Camilleri en italià, perquè vull llegir en italià, perquè he viscut uns anys a Itàlia, i m'apareixen en alemany, en anglès, o en francès, o en castellà, o en català, quan jo el que estic buscant és en italià en aquell moment. I no hi ha forma de que jo sàpiga. Tinc ganes de llegir, que m'estiu a passar, no? Vull llegir novel·la actual en francès. Què hi ha? Si no saps el que busques, no ho trobes amb aquest criteri. El mateix em passa amb les revistes. Jo a vegades, doncs això, com he viscut a França o Itàlia o Bèlgica, vull veure, doncs, des de la meva pròpia botiga, estan accessibles. Però
no,
si no sé no com
només
es diuen,
això,
no,
no només això, sinó que la botiga Apple no té el filtre, no hi ha una categoria de català. l'aplicació nostra, la revista Esguard, diu idioma espanyol, perquè ells no tenen el català en el llistat d'idiomes per fer publicacions. I hem hagut de fer la trampa de traduir tots els menús i tot això en català i enviar-ho, aviam si colava, però ells ho reben com una publicació en espanyol.
Sí, és a dir, tu pots posar la llista de llengües que tens, però no, com no hi ha l'etiqueta, no pots fer la cerca. Però inclús quan sí que hi ha l'etiqueta, tampoc no pots. Perquè jo no puc buscar llibres en italià o pel·lícules en alemany, si vull fer-ho. Ni Amazon tampoc.
Però també hi ha el tema dels drets, en això.
No. El problema és que sí que hi són. És a dir, em dona... Jo vaig a buscar l'autor i em donar
per exemple,
totes les versions lingüístiques.
Pel·lícules, sí, inclús m'ho he trobat en llibres, en la tenda de l'iBooks, intentar descarregar, m'ha passat un parell de vegades ja, intentar descarregar un llibre en anglès i que me diga que no puc descarregar-lo si sóc a l'estat espanyol, perquè està traduït a l'espanyol i, per tant, hi ha una editorial espanyola que té els drets exclusius sobre el territori determinat.
Però inclús quan és...
Jo me'n puc anar a Heathrow, comprar-lo i tornar.
Sí, això té, inclús, això té recorregut inclús, curt, això no durarà gaire.
Això, malauradament, no és només culpa d'Apple o d'Amazon, això també és amb una enorme part culpa de les editorials i de les productores, que no volen negociar acords raonables, sinó que volen fer país per país, que és indefectiblement molt més lent. Però la segona qüestió, torno a insistir, inclús Amazon o Apple, fins i tot quan estan disponibles, tu pots buscar per autor i per títol, però vas al títol, és, no sé, el nom d'una ciutat, i resulta que allò és el mateix, no? Shanghai, no? Una novel·la que es diu així. Trobes tres versions lingüístiques, però has d'anar a mirar la descripció per saber si estàs comprant la versió en alemany o la versió en anglès, el que és bastant absurd. Clar, això, quan busques continguts en català, o com poden ser jocs per la meva filla que estigui en català, encara és bastant més complicat.
Per tant,
jo diria que vosaltres que esteu a dintre i que teniu, també envieu de tant en tant aquesta petició cada dos mesos com faig jo, perquè al final no és un problema ni de versió ni de mania, és un problema de que no hi hem pensat en el temps adequat amb suficient cura, perquè no veuen el problema, i per tant ens toca a nosaltres anar-los dient.
És veritat.
Perquè si no la visibilitat de la teva revista serà més limitada.
Està limitada,
clar, sí, estàs davant de totes les revistes amb totes les llengües que puguin haver allà dintre, quan molta gent és molt possible que no entengui el suec, que potser no es pot baixar una revista en suec o una revista en rus que també
pot trobar allà dins. Evidentment és un problema que no sé per què arribem ara a aquest tema,
perquè
que només es resoldrà amb la independència,
hem pujat amb un tuit que ens ha dut a uns pingüins
i del model, no, del model de finançament que passarà a ser de pagament.
Nosaltres vam engegar l'11 de setembre, vam estar 11, 12 i 13, sí, tria de l'atzar, però vam estar el dia 11, 12 i 13 número 1 a la categoria notícies a l'estat espanyol. Però clar, després baixes ràpidament, perquè evidentment en català si has d'anar a la categoria dins de l'estat espanyol, això no té cap sentit, que no hi hagi una categoria, ja no dic de Catalunya com a subjecte geogràfic, sinó cultural o lingüístic, no? Que no tinguis
una
categoria...
Quan és contingut la llengua, és evident que és una categoria, perquè és que jo puc llegir en italià i no en alemany, jo puc llegir en català i no en castellà, o al revés, puc llegir en castellà i no sabia català, això és perfectament freqüent estadísticament.
Sí, per això.
Ara que parlem d'això, Germà, com està la reacció de la gent?
Bueno, la revista està...
No dic ja la gent que l'ha baixat, tot això, sinó...
Ni la teva dona, els teus amics, els teus socis, no? Altra gent.
No, això suposo que és el que sol passar amb qualsevol producte o iniciativa que engegues. Quan tu la treus al carrer, al minut següent comences a veure errors i coses que podries haver millorat i que t'han quedat en el tinter. Però el sorprenent és que la gent això no ens ho ha dit. I hem tingut un ressò brutal a nivell de blogs i de mitjans de comunicació. El Twitter ha estat increïble. I la reacció és el 99% positiva, l'altre 1% són els d'Android que diuen quan el tindrem per app.
Però la resposta és quan existeixen tabletes d'Android al mercat la gent es compra realment. No,
jo crec que
això mesos,
sí, crec que ho tindrem, però el que refereixo és que suposo que tenim a favor que som els primers. Jo crec que això ens passa a tothom. Te compres un iPad, gastes 300 i pico d'euros, a la que t'has cansat de mirar vídeos al YouTube i de matar ocellets amb l'Angry Birds, ja vols continguts, vols xitxa, vols...
Apple acaba de baixar els preus de l'iPad.
Qualitat.
Han baixat els preus?
No, dic 300 i pico euros.
Bueno, sí, val...
Passant de 400.
No, val 379, el més barat.
Sí, és veritat.
Que això és un tema que també ens va impulsar a moure's, no? És a dir, la subscripció anual per rebre el diari en paper a casa val 520 euros i un iPad val 379.
De fet, el New York Times, això és conegut, suposo que tu, Germà, ho saps també, el New York Times l'any passat va tenir beneficis per primera vegada en molts anys per l'estalvi de paper, perquè va fer una campanya que consistia en dir si vostè accepta llegir el New York Times en iPad, nosaltres li regalem a vostè l'iPad, no cal que el compre, però a canvi no li enviem en paper a casa el diari.
D'aquests 500...
I els beneficis que va traure de no enviar el paper a casa en diari...
És que és lo que, això, d'aquests 500 euros que diuen que val la subscripció, segurament 250 o 280 és paper i distribució per un diari. Arribarà un punt, el que dius tu, això costarà 250 euros i el diari dirà, tu, jo te'l regalo.
Perquè el que passa és, clar, el model de distribució gratuïta per entrar està bé, el problema és, no estic jo segur que el mercat publicitari en aquests moments en aquest país estigui per sostenir tot.
No, en el vostre cas, Estrella Damm, crec que
és el patrocinador.
Us patrocina, no? Això.
Sí, sí, nosaltres, mirant una mica els experiments fets a Estats Units, nord d'Europa, Itàlia, sorprenentment van bastant avançats en aquest tema de publicacions per iPad.
D'Itàlia sempre ens en riem, però és un país molt seriós.
Molt, molt.
El que passa és que té la política és una comèdia, és un art. Sí, sí. Un art de comèdia, a vegades que tira cap al tragicòmica, però el país és un país
molt seriós. A vegades cap al porno.
No, també, també. Però és variat.
Fent un parèntesi, a mi el que sempre m'apassiona d'Itàlia, i a més ho haig de dir perquè la meva dona és italiana i la tinc aquí al darrere.
Està vigilant.
Fa que sí,
està
vigilant.
Jo només soc italià, d'acord.
No, és que la política segueix el seu camí, però el país funciona a banda de la política, l'economia, els industrials, la cultura, ells fan la seva vida, fan el seu treball, i l'economia i la política és un espectacle que està succeint a banda, no? Però bueno, tornant
No, perquè ara ve aquella cosa tan trista i lamentable que em toca fer a mi, de dir que ara hem de parar un moment, que n'hi ha aquelles coses.
I després has de parlar de dues finestres, em sembla, recordar.
D'això ho parlarem després, de que precisament tinguem aquesta tongada d'interrupcions. Això és l'Internauta, el programa sobre què fa la gent amb la tecnologia i amb internet. Aquesta setmana amb Germà Capdevila, que podria dir editor d'Esguard, director d'Esguard,
editor.
D'Esguard, amb el Martí Crespo i amb l'Amadeu Abril i el Jordi Carreño, per cert, a l'altra banda dels vidres, tocant els botonets.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a UOC.edu.
Saps quin és el diari digital capdavanter del país?
I tant, VilaWeb. Fa 17 anys que ho són.
I ja t'hi has implicat? No n'hi ha prou en llegir-lo. Si vols fer VilaWeb més potent encara, t'hi has de sumar. I ho pots fer a partir de 16 cèntims d'euro al dia.
I què he de fer?
Entra a VilaWeb.cat i emplena el formulari. I recorda, si VilaWeb és el diari que t'importa, no esperis a demà. Suma-t'hi ara.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 va fundar l'enyorat Jordi Vendrell, parlant d'internet i de les tecnologies, del que fa la gent amb internet i les tecnologies, Martí Crespo, Amadeu Abril, contertulians virtuals, Germà Capdevila, editor de la revista Esguard, la primera revista generalista catalana, semanari, podria dir semanari, no?
Sí, 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 és la primera en català per iPad, exclusiva.
Exclusivament per iPad. Abans estàvem parlant d'això d'Itàlia, tanquem el parèntesi italià, no? La cosa es complicarà molt. Jo havia comentat a l'inici lo de les dues finestres, perquè alguna vegada crec que tu mateix ho has comentat també així a l'internauta, però...
A l'any 99, des de Buenos Aires per telèfon. Mira si farà...
Exactament, l'any 99 des de Buenos Aires vas intervenir en l'internauta i vas dir una frase que a mi aleshores em va impressionar molt. Explica pels qui no ho sàpiguen, el germà vivia i treballava a Buenos Aires, vaja,
sí, soc nascut allà.
Eres un periodista que era subdirector d'una agència de notícies argentina i en un programa de l'internauta parlant dels catalans a l'exterior i del que significava per als catalans a l'exterior internet, vas fer una frase històrica que vas dir... Ara no me'n recordo on estaves, en quin carrer estaves, però si obro la finestra del despatx sóc a...
L'Avinguda Corrientes,
i si obric la finestra de l'ordinador sóc a la plaça Catalunya.
Sí, exacte.
Que va ser una definició brutal, que jo sempre explico, no?
El que passa és que per als catalans de fora, de la diàspora, el canvi que va significar en el seu moment internet, és a dir, tu pensa que durant dècades les notícies de Catalunya arribaven per cartes que trigaven 3 setmanes, 1 mes, les trucades telefòniques eren per Nadal perquè costaven un ronyó, després amb la transició la Generalitat va començar a enviar el diari Avui, que arribaven 21 dies d'atràs.
Ah, 21 dies d'atràs.
I tu t'entens...
Una quarantena informativa, no?
Sí, no està mal, no està mal.
I que era genial. I clar, i en un moment donat inventen un aparell que tu fas clic i llegeixes el diari del dia, escoltes la ràdio del dia. Clar, això va ser un... És que va ser com estar a Mart i que arribi un coet amb notícies de la Terra.
Aquesta és una altra gran... Una altra... Home, aquests dies ho hem viscut molt, no? En ocasió de la manifestació de la Diada aquesta setmana, la forma en què això ha estat seguit per les comunitats catalanes a l'exterior, la participació mateix, perquè moltes han fet mini manifestacions o no tan minis. A Nova York eren bastant gent.
Crec que precisament internet el que ha fet és ha fet evolucionar les comunitats a l'exterior, que eren grups de catalans que havien quedat cristal·litzats en el temps, amb una imatge de Catalunya romàntica que ja no existeix, la que havien portat els avis quan havien marxat a la República, i ara ràpidament, en aquests 20 anys d'internet, s'han posat al dia i ara tenen el pols diari del que està passant a Catalunya i poden treballar i poden influir en els mitjans de comunicació locals, poden fer xerrades, conferències, etc., per explicar a les seves comunitats el que passa a Catalunya amb coneixement de causa, no? I aquest és el gran canvi, per això veus que els catalans de fora estan molt posats i estan treballant. És a dir, aquella feina que havien fet als anys 20 amb en Macià, quan finançaven les seves activitats revolucionàries, quan feien l'emprestit Pau Claris i tothom posava diners per treballar aquí per la independència de Catalunya, s'està tornant a produir.
No sé si tu ara ho fas al revés, si segueixes l'actualitat argentina.
Sí, no tant com...
El rugbi segur, perquè és una altra cosa que... Mira, a més, si sou dos del rugbi i dos que no sabem res del rugbi, excepte que són uns tios que van darrere d'un meló. El Martí Crespo és un gran fanàtic del rugbi.
Lamento dir-te que jo sóc aficionat al rugbi.
Mira.
Vaja, 3 a 1.
Havia sigut recicles.
Mon pare jugava al rugbi. Jo de petit era molt fan de País de Gales, d'aquell País de Gales magnífic de John Berry, de...
Bueno, me'n vaig, us deixo els micros,
de Martin Williams, de Gareth Evans. Allò sí que era rugbi. Tanco parèntesi.
No sé si amb els germans veiem més a Perpinyà, em sembla que...
És veritat. És veritat.
Aquest cap de setmana a Barcelona, no?
Sí, sí.
Baixa cap aquí a l'Usat.
Sí, sí. Gran partit,
Sí.
És un derbi, això.
Que guanyarem.
Segur, segur.
No, però per exemple el seguiment d'esports com el rugby, no? Diguem, clar, amb internet tot això deu ser un altre món.
Sí, sí, ara veus en directe els partits, bueno, és que...
I tots els discursos de la Cristina també pots seguir,
també, és molt...
És que bastant prolífica, sí, sí, a l'hora,
sí,
de parlar.
Sí, sí, sí. També ho podem seguir minut a minut.
El germà ja ho heu deduït tots, els que no el coneixíeu, molta gent el coneix, és periodista i per tant ha viscut o està vivint en primera fila l'impacte de la situació, no? Tant en el món periodístic, la situació positiva i la situació negativa, totes, perquè els mitjans... Jo dic, no sé si esteu d'acord dels altres, ara aquí l'Amadeu és minoria perquè és l'únic no periodista, jo dic que estem vivint el millor moment de la història per la informació i el pitjor per a les empreses de mitjans, no?
Segurament.
Que no sé si això és com ho diria, no sé si això es transformarà amb el pas dels anys, però de moment, per a mi, la realitat és
per a mi el millor, perquè tots teníem l'experiència que explica el germà, doncs, jo vivint a Florència o a Brussel·les, i que bueno, si podies llegir La Nació a Florència i La República, com una miqueta d'extra, no? Però era impossible saber què passava a França o què passava aquí d'una forma raonable, o inclús tenir res que no fossin aquells tres diaris locals que s'editaven i es venien als quioscos.
I més gros d'això, podies viure perfectament a la Gran Via de Barcelona i no saber què passava a Barcelona.
Ah, això també és veritat, sí. Però ja, aquest problema ja no volia entrar. Jo parlava en situacions normals. És a dir, en situacions normals tenies un accés molt limitat a la informació que no fos els quatre canals bàsics que estaven, que se suposaven que eren els principals d'aquell lloc i punt. Sigui ràdio, sigui televisió, sigui els dos, tres diaris locals. Ara és evident, com dius, sí, també des de fora un té la impressió que per les empreses periodístiques no és el millor moment. També és veritat que, per exemple, des del punt de vista del consumidor, et sembla que el millor pel periodisme és millor moment que pels periodistes. Però el que vull dir és que també això et fa veure la quantitat de copy and paste que hi ha de diari en diari, de web en web, i del que sembla que l'obsessió és ser el primer en penjar una notícia, més que en acabar-ho d'escriure correctament i comprovar les fonts. És a dir, també tens una mica la impressió de que hi ha com una pressió i una pressa enorme per penjar el que sigui com a titular, encara que darrere del titular llegeixes i dius, però si no han acabat ni d'escriure la notícia o de copiar-la o de traduir-la de tal altre lloc que l'acabo de veure igual, no? Sí, això també és veritat.
Jo tinc la sensació que l'ofici de periodista com l'hem conegut al segle XIX i XX s'ha acabat, i el segle XXI serà una altra cosa, no sé ben bé què farem i si serem periodistes, comunicadors.
El segle XXI ja fa una estona aquí.
Sí, som, sí, bueno, però això,
la resta del segle.
Sí, la resta del segle XXI serà una altra cosa.
Ell escoltava el 21% d'IVA, suposo,
sí,
encara no ha començat per ell.
I per la indústria, bueno, el sector de la premsa, que no deixa de ser una indústria, li està passant el que li ha passat a moltes indústries al llarg de la història, no? Jo, és a dir, durant tot aquest temps, des de dins d'un mitjà de comunicació tradicional, estic fart de fer reunions i reunions en el que tots estem discutint com millorar el barret que fem, i fem grans discussions a dins, diguent ara el barret el farem de millor cuir i li posarem una borla i serà més maco i millorarem el preu i l'entregarem més ràpid,
però ningú porta barret pel carrer,
surts al carrer i dius, però si la gent ja no em porta de barret. Aleshores, o passes a fer bambes, que potser la gent encara em porta i portarà, o tancaràs. I això li va passar als que fabricaven barrets, als que fabricaven carruatges i diligències i no van saber transformar-se per fabricar cotxes, sí, sí. I li passarà als mitjans de comunicació.
I hi ha un enclavi meu que era sastre especialitzat en sotanes i que el Concili Vaticà II el va arruïnar. Però, clar, no és motiu suficient per estar en contra del Concili Vaticà II dintre l'Església el que l'enclavi es quedés sense la seva clientela.
Era molt especialista.
Era molt especialista, sí. Però des del punt de vista familiar, el Concili Vaticà II va ser un drama. No? Des de la seva família.
Jo crec que el teu.
És evident.
N'hi ha allò de no posar mai tots els ous a la mateixa cistella.
Ho hauria d'haver pensat abans,
perquè la cosa és...
Fitogues pels advocats, per exemple, que s'assemblen.
I jo crec que més enllà del tema industrial, d'aquesta indústria de la informació que s'ha de resituar, veiem que en el comportament de la xarxa encara el prestigi i això que diuen els prescriptors són els mitjans, i és la marca. Nosaltres hem viscut ara amb el llançament d'Esguard, mirant minut a minut les descàrregues, a la que el periòdico va publicar Nation, la primera revista en català, les descàrregues es van disparar. I a la que segons quin guru aquests locals que en el seu blog va dir heu vist aquesta revista, es va disparar. És a dir, encara hi ha una feina a fer des del periodista, des del comunicador, i la gent encara té aquest referent. El que s'ha de reinventar és l'empresa, no? I dir, bueno, com faré diners amb això?
La marca hi és, però...
Sí, sí, sí.
Què passa? No sé si arriben a temps.
No sé, jo crec que no.
La velocitat del canvi és tan enorme que no sé si arriben a temps. I després n'hi ha un element important, no? Que és que la comunicació, no el periodisme, sinó la comunicació ja no és privilegi dels periodistes, no? Mm-hmm. Tu, per exemple, que eres molt actiu al Twitter... és obvi que bona part de les discussions que n'hi ha sobre la taula o de les coses que passen tenen més a veure amb la circulació d'informació que es fa extraperiodística, sí, sí, que no amb la periodística. Aquests dies que hem viscut tot aquest tema de la Diada, no? És molt difícil entendre el que ha passat sense entendre el paper que internet ha jugat.
Exacte.
En posar sobre la taula una visió del país que els mitjans tradicionals no tenien i que la política tradicional
perquè
no tenia.
Aquest paper del periodista que ara fa un pas enrere i la gent agafa el protagonisme en la circulació de la informació també passa a nivell polític i social, és a dir, aquesta manifestació, l'assemblea, les consultes, tot això que sorgeix de la base i empeny cap amunt i els que estan a dalt de la piràmide comença a trontollar i no saben ben bé d'on ve, precisament és per això també, perquè, perquè internet el que permet és aquesta circulació, aquesta democratització de la informació, de la feina, del compartir, de posar en comú diferents talents d'una manera fàcil i efectiva.
De fet, és curiós, perquè jo recordo que fa 2 anys, em sembla, quan va ser la manifestació d'Òmnium, del 10J, crec que fa 2 anys. El dia abans encara n'hi havia algun diari, que un diari en paper tradicional, que no se n'havia assabentat de que n'hi hauria aquesta manifestació. No? Aquesta vegada no ha sigut tan exagerat, però jo diria que 3 o 4 dies abans, el dia abans ja ho sabien tots, però 3 o 4 dies abans encara n'hi havia algun paper que no acabava d'entendre què havia passat. O n'hi ha reaccions glorioses com aquesta de Televisió Espanyola, que pensar que amagant tot...
Però que això no és no entendre-ho o no...
Pensant que amagant tot ja no ha passat.
Això no és falta d'informació, això és decisió. És diferent.
Sí, però abans aquestes decisions, diguem-ne, eren impunes. Perquè com que havia un monopoli era unidireccional, si la televisió, que era única, decidia amagar una informació, segurament el 80% de la gent ni s'enterava. Ara és impossible parar això.
No, el paradigma d'això va ser la famosa xiulada del partit del final de Copa de València. Clar, allà sí que en directe ho estava sentint per 25 llocs més, no? A internet. Llavors, això, aquesta va ser... Encara perquè era produint-se en directe, no era un munt de les notícies en si. No?
I el món en general, la societat, ja se n'ha adonat d'això. I moltes vegades els mitjans són els últims a adonar-se. Jo fa un temps... quan estava presentant el projecte de la revista a diferents possibles patrocinadors, vaig estar amb el director de comunicació d'una gran empresa d'aquestes cotitzades, bla, 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 i em va confessar, mira, fins i tot aquell impost revolucionari que feien amb els grans diaris, aquella quota de publicitat que s'havia de posar sí o sí per tenir el dret a aixecar el telèfon, parlar amb l'editor i dir, ei, aquella notícia frena-me-la, espera que presentem el compte de resultats, tot això, això ho hem deixat de fer perquè ja és inútil, perquè hi ha un redactor que agafarà el Twitter i posarà aquesta empresa no sé què i no ho podré frenar de cap manera. Aleshores ja el mitjà tradicional fins i tot està perdent això. Això que el seu prestigi o la seva capacitat de comunicació li donava.
El control del canal, amb el qual nosaltres rebem informació. Que no vol dir que, per exemple, el dia després de la manifestació, jo que no sóc periodista ni tinc cap interès sociològic en com funciona el primer que vaig fer, vaig llevar a les 6 del matí, vaig començar a mirar totes les edicions digitals de fora, vaig començar per dalt de tot i vaig anar baixant a Europa a veure què deia cadascú i després em vaig anar a veure inclús aquelles coses que no tinc, que veig un cop a l'any, que és la raó i coses així, a veure una miqueta què deien, no? Perquè és evident que encara que estiguin tot això, sí que és evident que segueix sent el canal d'opinió més organitzat. No és l'únic, no és el millor canal d'informació, però sí que com a canal d'opinió segueix estant el més ben organitzat i el més coherent, no globalment, sinó cada un d'ells, no? És dir, que els missatges més organitzats encara segueixen arribant a través d'aquests mitjans de comunicació.
L'altra cara de la moneda, però, és que en aquest tsunami d'informació que ens tapa cada dia també és més fàcil amagar segons quines coses que abans, no?
Perquè, manipular, més que amagar, manipular. Sí. És a dir, traure històries que puguen distreure.
Sí,
no?
Exacte.
Que això és...
Ah, però això és la gran sentència de Hans-Marx Enzensberger sobre la política italiana, no? De com funciona això. És contra la veritat, el millor antídot és l'escàndol. No? I és veritat que sempre ha funcionat així. A Itàlia ha sigut molt eficaç i l'Andreotti era el gran mestre de contra la veritat l'escàndol. Però això ho sabem, ho hem acabat aprenent tots, que un bon escàndol atreu molta atenció. Però molt bé, doncs el que dèiem és, per tant, passeu al gener a passer de subscripció.
Veurem com evoluciona tot plegat. Tampoc ens treu la zona el tema de fer-lo de pagament, perquè evidentment els ingressos seran bastant marginals en relació al global. El que sí que ens interessa d'entrada és deixar instal·lat en el subconscient la idea que això no és gratuït, que no és un producte que no val res. Això és el que més ens interessa trencar que no pas dir en algun moment cobraré.
M'ha cridat l'atenció això que ho explicava d'Apple, de que es queda el 30%, ho dic?
El 30%,
o sigui, sí. Si això val, que no té preu encara, però imaginem, o sigui que el té.
No un 90 l'any, no el dia que decidim fer-ho.
Per tant, Apple es quedarà 3 euros.
Sí.
Per tant, vosaltres amb
6,60 l'any.
6,60 l'any. Com és la negociació amb Apple? És a dir, nosaltres sabem com
firmes
funciona...
Firmes o no firmes, em sembla que és tan senzilla.
Sí? Acceptes o no ho acceptes, no?
No, tots se dediquen en aquest cas. Jo suposo que també amb ells els feia gràcia... els fa gràcia que hi hagi continguts i que això es mogui, que cada vegada hi hagi més, que fos la primera en català també. Ens han ajudat en tot el que nosaltres els vam demanar en el seu moment, consultes, reunions, vam anar a veure'ls perquè ens orientessin, perquè clar, nosaltres venim d'un altre món i això era tot nou per nosaltres, i ens han ajudat en tot excepte en la negociació del 30%, que és,
sí,
que és
inamovible. Això...
Però tot l'altre, la veritat és que ells estan molt interessats, evidentment. Ells tenen un model en el que ells controlen tot, tot el flux d'informació, d'aplicacions, tot passa pel seu filtre, aquí no hi ha cap
llibertat. No, jo penso que, de fet, el gran negoci d'Apple és l'iTunes, no?
Sí, sí, sí.
Les màquines d'Apple són màquines per fer-te anar a l'iTunes a pagar.
I això vol dir que ells han muntat tot un esquema perquè això sigui molt fluid. És a dir, tu vols fer una aplicació, vols fer una publicació, ells te posaran la catifa vermella precisament pel que diu en Vicent, no? Aquest dia de demà aquesta gent comença a facturar perquè el 30% serà meu.
Les facilitats, ara parlaves de catifa vermella per introduir continguts, però també hi ha facilitats per produir aquests continguts, és a dir, el format per treballar, per fer una publicació amb iPad, és complicat, això.
No, jo la veritat ara te podria explicar su passe duro, perquè jo el que faig és reunir-me amb la gent i dir-li, aquesta boleta, quan jo la toco amb el dit, s'hauria d'obrir un vídeo, però no tinc ni
punyet tècnic.
Sí, els programadors, no tinc ni punyet
tècnic. Però els programadors no fan cares estranyes quan els demanes aquestes coses.
Depèn, perquè un sempre té la tendència a dir, va, això és una tonteria, i clar, pel programador només està mirant línies de codi que ha d'escriure. I tot és temps, el programa.
Et posem deures, germà. Tenim la curiositat en aquest programa de saber quina plataforma utilitzeu per la creació de la revista.
Vale, doncs ara jo no t'ho sabria.
Però això n'hi ha programes,
N'hi
ha programes que funcionen, no? Suposa que els compres i edites la revista, no? N'hi ha el PageMaker de fer iPads, doncs ja existeix, n'hi ha diversos al mercat i deuen tindre un d'aquests. No crec que tinga massa més secrets, no crec que facin alquímia a les nits.
No. I l'avantatge d'això és que pots fer el que vulguis, és a dir, si tu li dius vull que la cara de portada, el protagonista es posi vermell, que es mogui, que surti volant, es pot fer tot. Vull vídeo, només falta poder olorar-ho. Faltarà, el trobaré un dia que direm...
No, això ja ho han tret, n'hi ha uns parxes, n'hi ha uns pegats que pots comprar-los.
Ah, sí?
Sí, n'hi ha una... Uf, ara no me recordo com es diu aquesta web.
Es ven a la botiga de VilaWeb, això no?
No, encara.
A la pastisseria Abril,
No, n'hi ha uns senyors que han tret uns pegats precisament pensant en els e-books que fan olor de llibre vell. De manera que te pots posar el pegat a darrere de l'iPad i notar aquella flaire...
La humanitat és morbosa.
No, jo... No, home, jo...
Això és un tema...
Jo reconec que sóc dels que olora llibres.
No, i ara que tornem, us explicava aquesta gent d'usabilitat que t'explica com ha de funcionar. Tots tenim unes estructures mentals que les necessitem per situar el producte que estem fent, perquè per això parlem de que és una revista, podríem dir que això és una aplicació d'informació, però hem de dir una revista perquè la gent, és a dir, per què el telèfon, quan fem la foto, fa el so de l'obturador mecànic, no té cap sentit això.
Bueno, té el sentit
de la referència mental, nosaltres necessitem la referència de la màquina de fotos,
si no has fet la foto,
si no és com que no has fet la foto, i de vegades el que dius tu de l'olor al llibre vell és això, estic llegint un llibre, necessito la referència mental al llibre de tota
la
vida.
Jo crec, i ara ho he vist també en Esguard, quan entres n'hi ha com una primera pàgina que explica com moure't per allà dins, no? Com la usabilitat del tema. I jo sempre dic que, per exemple, en la qüestió de l'iPhone i de l'iPad i després dels Androids i d'Evil Judici i tota la història entre Samsung i Apple, per mi el més difícil de tot és que algú inventara la metàfora de que movent el dit de baix per amunt passa la pàgina, no? I de que movent-lo de dreta a esquerra canvies de tema. No? És a dir, inventar aquestes... O el famós que juntant els dos dits i obrint-los s'expandeix, no? És a dir, jo crec que la cosa més complicada de tot és no era la tecnologia, era com fer natural això, com sí. fer que la gent acceptara un format de relacionar-se amb la màquina que acabi sent intuïtiu, no? I que a més s'ha de dir que el van fer molt bé, perquè li poses a un xiquet un iPad davant i de fet els xiquets ja toquen les teles intentant a veure si mouen, no? Això la teva filla deu fer-ho, no me poses cara d'estranyat.
Té aquest problema i el segon problema que té és que no entén què vol dir que ara no fan tal episodi del mic.
Clar,
què vols dir? Posa-me'l.
I a mi que m'expliques.
Toca algun lloc, apreta un botó i que surti ara, i el vull veure ara. No entén la noció de programació. No, realment és impossible de fer-li entendre. Clar, se'n va l'iPad al costat i el troba.
I això parles d'una nena petita. Jo tinc fills adolescents, que jo vinc tot emocionat i dic, ei, estrenen Joc de Trons.
Ja l'he vist.
Papa, si fa dos anys que me'n vas baixar els capítols, on vas, per camal, això és el segle passat. Clar,
Bueno, són formes de en fi, és el que n'hi ha.
Jo el consum de mitjans i el consum cultural ha canviat i canvia molt ràpid. Sí. Hem començat el programa amb Martí dient que l'iPad que porta 3 anys.
Dos anys.
2010.
Clar, sí, d'abril, març-abril va sortir.
És a dir, fa 3 anys no existia, sí. Això. Ara...
No, la velocitat és realment sorprenent i jo crec que, a més, s'incrementa cada vegada més. Tot el que hem vist, jo fa temps que dic, tot el que hem vist fins ara és una broma comparat amb el que significa els mòbils, els iPads i tindre la internet posada en la butxaca. Sí. Que pel periodisme jo sempre ho descric en què més volem, tenim un quiosc en cada butxaca, és que què més volem, no?
Puc fer la segona falca legal sobre el tema del judici que
un minut, ja... has de fer un minut
en un minut, a veure, jo crec que és tot pagat, és una llàstima. És una llàstima que Samsung hagi volgut copiar tan descaradament en tantes coses Apple, perquè el judici, de fet, sobre competència deslleial l'hauria perdut. És una llàstima que hi hagi un sistema de patents que pretengui que coses com gestos per moure la interfície sigui patentable i es pugui utilitzar. És a dir, jo estic d'acord amb el que ha passat al final en la decisió, però no pel perquè ni pel sistema jurídic que permet això. Perquè això el que fa a la llarga és, en casos diferents del de Samsung, en què hi havia un, no aquelles cascones, però en general un intent evident de còpia, el que faci impedir que coses que per nosaltres són actualment ja naturals puguin ser utilitzades per altres aparells. Els advocats fem el molt complicat.
T'han sobrat 15 segons, estic impressionat.
Estàs torno a començar?
No cal.
Això ha sigut el titular.
Això ha estat l'internauta d'aquesta setmana, fantàstic, com sempre, el Martí Crespo, l'Amadeu Abril, el Germà Capdevila, molt emocionat i molt content que estigués de nou amb nosaltres. Ja ho sabeu, el podeu baixar en podcast cada divendres des de vilaweb.cat, podeu escoltar-lo a través de les més de 150 emissores de ràdio que l'emeten per tot arreu del país, i les 24 hores del dia podeu seguir l'actualitat a vilaweb.cat i a Vilaweb Televisió, on per cert trobareu les músiques que aquesta temporada posem sempre al final i que corresponen a concerts, xicotets concerts acústics que els distints grups han fet ací a l'espai Vilaweb de Barcelona, i que podeu trobar els vídeos també a Vilaweb Televisió. I avui, si no estic equivocat, i si estic equivocat ja em perdonareu, però avui estava previst que sonara la gent de Mishima amb una versió en acústic, amb una versió especial d'Ordre i Aventura. Gràcies a tots per la vostra presència, ens trobarem la setmana vinent, com sempre, com ja fa tants anys, ací a l'Internauta.
Tu que has entès la sola llei i el seu imperi, de ta mesura de ser estrany el seu poder, hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran misteri, hi ha una barca amb un rei ferit i pecador. Tot és ordre i aventura, tot és ordre i aventura. Si avui et sents sol i creus que has perdut el teu senderi, ja pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc. Diu que ella és pura però contamina el teu criteri, i si encomani viurà sempre sota un altre llum. Entre l'ordre i l'aventura, entre l'ordre i l'aventura, entre l'ordre, l'aventura